bona tarda. Ha arribat el divendres, són les 4 i 7 minuts de la tarda. Després d'un divendres sense vosaltres ja us trobàvem a faltar, però tornem a estar aquí, la Satrillera. Tornem a estar compartint amb vosaltres una horeta de ràdio fins les 5 de la tarda. Comença la teva cita amb el magazín cultural més ben amanit de l'Ona de Sants Montjuïc, on ja saps que pots participar en directe. Recorda, al llarg del programa, si tens qualsevol dubte, qualsevol pregunta, una curiositat, opinar sobre algun dels temes que es posaran damunt de la taula, doncs ja sabeu que podeu trucar al telèfon en directe al 93-431-8408. 431-8408. I amb vosaltres l'Albert Batlle, el control tècnic, la nostra col·laboradora Núria Polo, a la secció del Rebost, i una servidora, Eli Cano. El cap de setmana pica la porta, volem començar amanint-lo molt bé, molt bé, i és que nosaltres posarem el punt just de sal, oli, vinagre i pebre. I us recordo que en aquest espai passarem una molt bona estona conversant també amb els personatges més actuals, interessants, polifacètics, suggestius. Avançarem també als top número 1 de vendes de llibres, DVDs i videojocs a casa nostra la darrera setmana i acabarem amb la nostra secció El Rebost, on la nostra col·laboradora, la Núria Polo, ens porta el bo i millor del món de les xarxes socials i la comunicació. Preneu seient, obriu les orelles i deixeu-vos emportar per una bona estona a la ràdio. Comencem. I avui, i en aquesta setmana tan, tan literària, amb aquí pel mig el Premi Cervantes, que s'ha entregat doncs, a la gran, genial, tendra, meravellosa, prolífica Anna Maria Matute, doncs, és una setmana literària, nosaltres hem volgut seguir en la línia, seguir en el to de setmana literària. I continuem amb això, doncs amb literatura. Hem entrevistat a una escriptora. Degut per això que la nostra convidada, de 94 anys i que té dificultats per desplaçar-se i escoltar, doncs aquesta setmana em vaig desplaçar fins al seu domicili i vaig enregistrar l'entrevista. 33 llibres publicats, el darrer aquest mateix any 2011, una desena de premis, entre ells un planeta. Tinc el plaer d'haver conversat amb Mercedes Salisachs. Us deixo amb ella. Doncs com us deia, tenim un petit problema tècnic, de seguida el solventem, tenim aquí l'Albert treballant en ell. Com us deia, em vaig desplaçar fins al seu domicili i com afirmava també en el blog, no sé si alguns de vosaltres heu tingut la possibilitat de mirar el blog del programa, la Satrillera de l'Ona.blogspot.com, doncs allà deia una miqueta les impressions que vaig treure'n de l'entrevista feta enregistrada a la Mercedes Salisachs. Ella per damunt del seu personatge, perquè és un personatge, 94 anys i amb tants llibres a les seves esquenes i tanta vida viscuda a les seves esquenes, és un personatge ja, però per damunt del seu personatge hi ha la seva persona i sincerament és una persona molt tendra, humil i molt, molt carinyosa. És una senyora gran, però ja us dic, no us perdó aquesta entrevista perquè té una ment prodigiosa i una intel·ligència que, vamos, vosaltres mateixos ho podreu escoltar ara mateix. Escolteu, no us perdeu l'entrevista.
Bueno, pues estoy con Mercedes Alizax. Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes.
94 años y sigue escribiendo casi todos los días.
Sí, generalmente es todos los días. Lo que pasa es que hay veces que me encuentro un poco cansada, entonces no puedo hacer nada. Pero cuando estoy bien, siempre, siempre escribo.
Su última novela, El cuadro.
Sí.
¿Cómo ha ido San Jordi?
Pues no fui a firmar porque no me encontraba bien. Pero tenía que ir al Corte Inglés, pero al final dije que no. Realmente estaba muy, muy cansada, porque en Madrid presenté el libro y llegué destrozada, porque firmé muchísimo y había muchísima gente. Y yo llevo una temporada que no salgo de casa, nada más que para ir a las clínicas. Y por eso me encontré muy cansada y no fui a San Jordi.
Con 94 años, Mercedes, y todavía con la pasión de seguir escribiendo casi cada día, como me decía.
Si no escribiera, ¿qué haría? Afortunadamente tengo la cabeza que funciona. Lo demás funciona poco, porque por ejemplo tengo mucho cansancio, tengo aparte del corazón, del estómago y de la cabeza, nada me funciona. O sea, tengo un brazo paralizado, tengo una piedra muy grande en el riñón que me tienen que intervenir cada 6 meses para cambiarme el catéter. Estoy cansadísima, no puedo andar sola porque tengo mucha inestabilidad, pero la cabeza sí. La cabeza está como cada vez más clara, porque recuerdo muchísimas cosas que quisiera olvidar, pero no puedo.
Y eso le hace mantener leer tanto, como nos decía su nieta Alejandra, que nos decía que lee 4 periódicos al día. Eso la hace mantener súper despierta, en la cabeza tan nítida, como dice, que recuerda tantas cosas. Eso le permite estar ahí cada día, casi cada día, escribiendo.
Bueno, todos los días no. Todos los días no trabajo, porque hay días que tengo otras cosas que hacer. Por ejemplo, pues contestar emails, que recibo cantidad, yo encantada, es que mi mejor premio. Yo no tengo premios importantes, pero tengo muchos otros premios, y quizá el más importante es el lector que me escribe. Para mí eso es el mejor premio que me podían dar, y recibo todos los días como 3 o 4 emails, pero muy agradables, muy simpáticos, siempre hablando de mis libros y viendo exactamente lo que yo quería hacer. Eso es lo que más me gusta. Yo no escribo porque sí. Tampoco escribo para que el argumento sea importante. Yo tengo un mensaje que dar, y entonces busco un argumento que no sea aburrido, pero lo que necesito más que imponer es exponer, para que el lector medite y reflexione.
¿Recuerda algún comentario de algún email de estos, de algún lector que le haya, algún comentario que le haya gustado mucho, que le haya llegado muy, muy al fondo?
Pues mira, no es uno, son muchos.
Muchos.
Muchos que vienen a decir lo mismo. Comentarios de que les ha cambiado la vida después de leer mis libros. Que se parecen, sus vidas tienen mucho que ver con lo que he escrito, y que he ahondado muy a fondo en los personajes, de tal forma que ellos se han sentido reconocidos. Eso para mí es importantísimo, porque son libros, lo que yo intento escribir, humanos, que sean libros humanos, que no sean libros porque sí, que no añadan cosas para entretener. Yo no digo mucho con pocas palabras, o sea, procuro no ser pesada, no repetir. Yo me acuerdo que leí un libro de una escritora muy buena, que ya falleció, que tenía un título, que no voy a decir cuál es porque prefiero no decirlo. El título este lo repetía en todas las páginas del libro, porque le gustaba, y eso era un tostonazo terrible. Entonces yo lo que hago es que el título no tenga que ver casi nada con el libro, pero que al final sí que tenga que ver.
O sea, que sorprenda. que sorprenda al lector.
Exacto. Algo que sorprenda al lector, pero al mismo tiempo que redondee lo que yo he querido decir. Pero un título que sea bonito y que le guste al autor, no hay que repetirlo constantemente. Y eso lo hacía esta pobre escritora, que era encantadora y yo la quería mucho, y se murió.
Sus libros, Mercedes, muchos de ellos están basados en hechos reales. Coge historias de la realidad, ¿no, Mercedes?
Mira, no son historias exactas, pero el ambiente sí. O sea, hay mucha gente que se ha creído que yo me refería a fulana y a mengana. No. Yo nunca me he metido con fulano ni con mengano. Al contrario, he procurado siempre apartar la realidad de los personajes, pero el ambiente es el mismo, y eso es lo que la gente creía que yo escribía para criticar a fulana y a mengana. Todos lo inventaban, porque yo jamás intenté eso, y muchas veces lo que pasaba en un hombre yo lo ponía en una mujer, y viceversa. ¿Entiendes? Entonces, claro, la gente no podía decir que esto era una historia de ellos, porque era una historia distinta. Más que historia de hechos, yo lo que explico son historia de sentimientos, de lo que les pasa a las gentes cuando les ocurre algo.
En el cuadro, el último libro, los personajes son un niño y su madre, también basado en hechos reales.
No, el cuadro está basado en muchos hechos reales. O sea, lo de la madre es inventado, lo del novio de la madre también. Lo que no es inventado es lo del niño. Porque yo he puesto un niño, pero en realidad es una niña. Es una niña que le pasó de verdad. Pero aparte de eso, hay muchos casos, que aunque no sea un cuadro, puede ser un libro. Yo sé de un caso que una persona que estaba hablando con Dios, desesperada, porque le pasaban cosas horribles, y estaba leyendo un libro corriente de una persona que estaba muy en contacto con Dios. Y de repente, dice, bueno, cuando ya se desahogó con Dios y le pidió ayuda, volvió a coger el libro que estaba leyendo. Y de repente ve que esta página es para ella. Y dice, mira qué casualidad, Dios me está contestando en esa página. Pasó los días, ella lo releyó varias veces y todo era lo que ella le había dicho al Señor. Entonces, pasó unos días y esta persona cogió la página para volver a leerla. No estaba la página en ningún sitio del libro. O sea que una carta que Dios le había enviado a ella. Es una cosa rara. Esas cosas pasan muy a menudo y la gente no lo sabe. Yo, como estoy muy metida en cosas de este tipo, la verdad es que me he llevado sorpresas muy grandes. A mí no me ocurren cosas, pero a mucha gente sí.
Mercedes, en el libro El Cuadro, usted, basado en hechos, en parte en hechos reales, está basado en una niña de pequeña que se pierde, está 4 días en el bosque,
sí.
Y alguien la cuida, una señora la cuida,
sí.
Y usted llega a decir que a lo mejor fue la Virgen.
Es que ¿quién iba a ser? Porque esta niña volvió a su casa sola. Sola. La llevó la persona que la había cuidado, pero de se fumó. Y la niña decía que una señora muy guapa, muy buena, que la había cuidado mucho. Pues ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? Bueno, yo no digo que sea la Virgen, pero lo normal es que la señora hubiera subido, hubiera visto a la madre y lo hubiera dicho, aquí tiene la niña. No, sola, volvió sola.
Un final sorprendente, como muchos de sus libros. ¿Le gustan los finales sorprendentes, Mercedes?
No es que sean sorprendentes, es que lo dejo un poco en el aire para que el lector extraiga sus consecuencias. ¿Sí? Y por eso yo creo que la gente les interesa mis libros, por eso. Porque no impongo nunca, yo no soy nadie para imponer, pero sí para exponer. Y que piensen lo que quieran.
Mercedes, usted empieza a escribir A los 5 años.
A los 4 ya no.
A los 4 ya.
Era mi afición. Primero escribía cuentos, luego escribía novelitas cortas, horrorosas, y luego publiqué novelitas en ¿cómo se llamaba? Cuando era niña, bueno, jovencita, adolescente, en la editorial en Juventud. Pero, claro, eso no lo pongo en mi currículum porque son malísimas. Pero escribía y publicaba. Y me decía, con el tiempo usted será buena escritora.
¿Guarda algún relato escrito de jovencita?
No, porque además vino la guerra y todo ya. Eran cosas que yo no le daba importancia. Las escribía porque quería escribir. La mayor ilusión que tenía es que me regalaran un escritorio y tener ahí muchos papeles y escribir lo que se me ocurría.
Usted, Mercedes, en el 1932, su padre le da, bueno, él es prácticamente un visionario y le da formación. ¿Cree que usted se tiene que formar en la universidad?
Era muy estricto y decía que no quería que tener una hija tonta y que tenía que tener una carrera universitaria. Y yo, la verdad, ninguna amiga mía tenía amigas, ninguna. En aquella época, cuando me fui a la escuela de comercio, pues había 2 o 3 mujeres que estudiaban. Una de ellas acabó siendo prima mía, porque era prima hermana del que luego fue mi marido. Pero la verdad es que yo era casi la única mujer. Pero salí adelante. Pude adelantar porque ya tenía un profesor en casa también, muy bueno, que era muy severo y me metió en lo que más odio en este mundo, que son las matemáticas. Yo de matemática, sí, saqué muy buenas notas, pero haciendo un esfuerzo grande porque no me gustan nada las matemáticas. Yo quería letras, pero mi padre no lo podía imaginar, ni yo tampoco en aquella época. Fue después de la guerra cuando ya empecé.
Sí. ¿Pero considera a su padre un visionario con el papel de la mujer, el papel de la formación que debía tener la mujer?
Él veía que el de futuro la mujer tendría que valer por sí sola y quería que yo estuviera formada para eso. Y en eso tenía razón.
Mercedes, ¿cree que si hubiera habido más hombres como su padre, el papel de la mujer hoy en día sería diferente? ¿Tendríamos más peso en la sociedad?
No, pero yo creo que tenemos mucho ahora. Quizá demasiado. Porque una cosa era mi época que la mujer no valía nada y otra cosa es que la mujer se imponga ahora. Yo tengo un libro que se llama La conversación en que explico la preponderancia de la mujer y que también las mujeres son maltratadoras, que es una cosa que no se ha dicho nunca, pero yo creo que muchas de las cosas de los hombres que están muy mal, están atroz, son porque las mujeres son insoportables.
Mercedes, que lo diga una mujer sorprende.
Sí, pero yo he conocido varios casos que yo pongo en el libro de La conversación, que tuvo mucho éxito. Es una conversación que se mantiene un hombre y una mujer yendo a Estados Unidos y entonces explican sus vidas, ¿eh? Y se enamoran, pero claro, al final es imposible que se separan, pero son 7 horas de conversación. Entonces
Lo leeremos, ¿eh, Mercedes? ¿Eh? Que leeremos el libro, porque claro, nos ha dejado ahí intrigado.
Yo creo que te gustará, porque ha gustado muchísimo, y se hicieron muchos ejemplares, más de 50.000. Pero luego ya, no, ahora no sé si... Bueno, se ha traducido en inglés en Estados Unidos. Y sí, yo creo que es interesante, porque es... Me acuerdo que cuando se publicó, existe una sección de hombres maltratados que me felicitaron porque reconocían que yo les estaba diciendo que ellos también podían ser hombres maltratados.
¿Pero se refiere en el sentido de mujer manipuladora?
Muy muy manipuladoras, algunas. Yo he conocido varias. Y claro, eso, y además torturadoras, de hacer daño. Pero los hombres tienen vergüenza de decir que les han tirado a la mujer algo.
Claro, porque la mujer es el sexo débil.
Exacto.
Y claro que...
¿no? Y no lo dicen, pero sufren, han sufrido mucho.
Habla 6 idiomas, Mercedes.
No.
Habla 6 idiomas.
¿Cuánto?
6.
No, mira, ¿no? Hablaba muy bien el alemán, porque mi padre me puso un alemán cuando era pequeña. Pero lo he olvidado casi todo, lo entiendo, pero no puedo ya usarlo. Después hablaba el inglés bastante bien, pero hace tantos años que no lo practico que a veces se me olvida un poco. Y luego el francés, porque mi madre era medio francesa y hablaba francés con su madre. Y lo, claro que lo estudié también, pero para mí era fácil, porque las oía hablar en francés. Y luego el español, el catalán no lo hablo.
Que siempre ha escrito en español, siempre ha sido en castellano.
Siempre, mi familia nunca me ha hablado en catalán, nunca. Y mis amigos tampoco, y mi ambiente tampoco. O sea, mi padre y mi madre hablaban catalán, se entendían perfectamente con la gente que hablaba catalán, pero a nosotros no nos lo enseñaron nunca el catalán. Y ahora para mí me resulta muy extraño que estudien en catalán y no sepan hablar el castellano. Es terrible eso, porque al fin y al cabo Cataluña es España.
Mercedes, veraneo, ahora vamos a hacer un viaje atrás. Veraneo, y no sé si continúa veraneando en Cadaqués.
Sí, no, ya no, veraneo ya en Cadaqués, pero hasta que me casé sí. Y conocía muchísimo a Dalí.
¿A Dalí?
Antes, bueno, tú no sé si has leído un libro mío que se llama Derribos.
No lo he leído.
Bueno, pues te lo daré. Porque es mi historia cuando era niña. Uh-huh. Hablo de Cadaqués y hablo de la gente importante que había en Cadaqués y que entonces no lo eran. Eran vecinos. Y los tratábamos, mi casa era como un casino. Allí se reunían toda la gente importante que venía, pero yo no los consideraba importantes, eran amigos más. Pero así conocí, vamos, Dalí era muy amigo nuestro, Segovia, ¿quién más? Bueno, varios, Marquina venía también, mucha gente. Pero además yo conocí cuando era niña el emperador que había sido de Anam, de ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo el país. Bueno, total, que todos los veranos, todo cuando empezaba el verano íbamos a Vichy y allí mis padres tomaban el agua para, y yo en el hotel se hospedaba también el que fue un niño que fue emperador de Anam, que el pobre lo pasó fatal, y ahí todo lo describo, porque fuimos muy muy amigos, hablábamos en francés porque él se había educado en Francia, pero luego ya este pobre hombre sufrió muchísimo porque vino el comunismo, era en Vietnam, lo que hoy llaman Vietnam, que entonces era Indochina. Uh-huh. Indochina. Y él hablaba de que cuando yo fuera emperador yo iría a ver. Sí, cosas que nunca se realizaron.
¿Y de Dalí? ¿Qué recuerda de Dalí?
Dalí, pues lo recuerdo como un hombre normal y corriente hasta que se volvió, cuando conoció
a Gala.
Me pasó una cosa muy curiosa. Cuando lo de Gala fue un escándalo muy grande, porque vino con su marido el primer año, el segundo año ya vino ella. Su marido era Paul Éluard, que era un gran poeta francés. Y entonces, cuando se paseaban por Cadaqués, me decían, no tenéis que saludarlos, porque son adúlteros. Bueno, tonterías. Pero bueno, la cosa es que cuando yo publiqué mi primer libro en Francia, Robert Laffont me editó como 6 o 7 libros, me mandaron a una, bueno, me mandaron a muchas periodistas, pero vi una señora alta, muy encantada, y me dice, me hizo una entrevista muy bonita, y luego me dijo, ¿usted no sabe quién soy yo? Digo, no lo sé. Dice, yo soy hija de Paul Eluard y de Gala. Pero, ¿qué dice usted? ¿Cómo sería mi madre? Que yo prefería a Dalí a mi madre. Porque Gala era una mujer muy, muy mandona, por lo visto. Pero Dalí triunfó gracias a ella. Ella es la que arregló todo el manejo de cosas para que Dalí triunfara.
Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, detrás de cada gran hombre, ¿no? Dicen.
Bueno, sí, la gran es. Pero la hija estaba más al lado de Dalí que de Gala. Todo esto lo describo en un libro, sí, de esto lo puedo dar. Porque tengo bastantes ejemplares, porque la editorial que lo editó se bajó y me dio todos los que sobraban.
Personajes importantes en su vida ha habido muchos.
Sí,
Eugénie d'Ors también. ¿Eh? En su página web, Eugénie d'Ors tiene allí en su página web
d'Ors
una carta.
Fue un gran amigo. Un gran amigo. Qué pena que fuera tan viejo, porque él me hubiera apoyado muchísimo. Porque creí en mí muchísimo. Y después estaba también Jardiel Porcela, que fuimos muy amigos, pero se murió muy pronto, pobrecito.
¿Y de Eugénie d'Ors qué recuerda?
Todo, porque yo había leído ya muchas cosas de él. Y incluso veraneó una temporada en nuestra casa del campo. Era un hombre estupendo, muy inteligente, enormemente inteligente. Entendía mucho de pintura. Y como mi hijo, el que murió, quería ser pintor, y yo pregunté a ver quién podría ayudarme a encontrar un maestro bueno, y entonces me dijeron Eugénie d'Ors, me lo presentaron y ya desde entonces nos hicimos amigos. Y entonces me recomendó a Rogén, que el pobre murió con mi hijo en un accidente.
Mercedes, ahí volvemos a sus novelas. ¿Hay temas recurrentes en sus novelas?
Ocurrentes,
temas recurrentes, temas que siempre le gusta tocar, el amor, la bondad.
No, eso es.
O intenta siempre innovar.
Es secundario. Es que las novelas, si no tienen fragmentos o chispazos de amor y de eso, la gente no les interesa. Pero lo importante no es eso, lo importante es lo que está detrás de todo eso. Eso es para atraer al lector, pero no como fondo de real.
¿Qué le diría a un escritor que está empezando? ¿Qué le diría? ¿Qué consejos le daría a una mujer que lleva muchísimos años escribiendo,
pues mira,
con 33 novelas?
Pues mira, que no se deje llevar por el corazón, que escriba con la cabeza como si escribiera con el corazón, pero nunca al revés. Con el corazón como si escribiera con la cabeza. Escribir es mental, no es de corazón. El corazón hay que ponerlo, digamos, como algo imprescindible, pero no dejarse llevar con el corazón para escribir. Porque yo he sido una temporada también directora literaria de la editorial Plaza Janés, y me traían novelas de personas que habían vivido su propia historia, y la verdad eran terribles, porque eran todo lo que ellos habían sufrido, pero no tenían ningún interés. Eso hay que ponerlo como chispazos, pero nunca como lo principal,
como la base, ¿no?
Lo principal es el mensaje que quieres dar, que es, a lo mejor es distinto, no tiene nada que ver con lo que con el corazón, pero el mensaje sí es importante.
¿Por dónde se mueven los mensajes que quiere dar Mercedes, Sally Sachs?
Bueno, eso lo tenéis que descubrir vosotros.
En cada libro, ¿no? En cada libro son mensajes diferentes.
Sí, cada libro.
¿Qué la mueve, Mercedes, a escribir? ¿Qué la mueve a escribir cada día?
Pues no lo sé. Bueno, cada día no. He pasado
casi cada día, vaya.
Estuve una temporada muy larga que no pude escribir, porque tenía muchísimos problemas que no tenían nada que ver con la escritura. Muchísimos problemas. Y entonces, era imposible. Con problemas no se puede escribir. Ahora, con dolor, sí. Cuando yo nunca he escrito tanto como cuando murió mi hijo, que me dejó destrozada. Entonces, en ese momento sí que tenía ganas de escribir. Y sobre todo, escribí una historia que él me había contado, que había pasado en un pueblo. Claro, yo nada más sabía el conjunto de lo que había pasado, pero lo demás lo tuve que inventar todo. Pero el hecho lo puse. Y tuvo un éxito enorme y se tradujo en Francia. Y lo querían llevar al cine, pero no lo consiguieron, no encontraron un productor.
Mercedes, usted nos decía que escribe y lee desde muy jovencita, desde muy pequeñita, desde los 5 años.
Sí.
¿Recuerda su primera lectura?
Sí, pues mira, sí, leía todos los libros de Grimm y de todos esos cuentos pequeños. Pero luego me acuerdo que la primera novela que leí, es curioso, mi abuela se estaba muriendo y tenía una biblioteca muy grande con una cristalera. Entonces, la pobre, estábamos toda la familia allí, y yo veía tantos libros, abrí la puerta y saqué uno. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? El proceso de Mary Duncan. Bueno, me lo llevé, porque pensé que la abuela...
¿Cuántos años tenía usted?
Yo debía tener 12 o 13 años.
12 o 13.
Sí. Y me lo llevé, lo leí pensando devolverlo, pero claro, no lo devolví nunca porque la pobre se murió. Entonces, lo leí y me divirtió muchísimo, me gustó muchísimo. Entonces, a cabo de un tiempo lo vi en película. Y dije, mira, este es aquel libro que había leído. Y además era un libro de policiaco, pero me interesó muchísimo, me divirtió. Ese en español. Y luego la institutriz inglesa que yo tenía me dio para leer, el primer libro que yo leí era Drácula. Y me enganchó tanto que no lo podía dejar. Esos son los dos primeros libros que leí, digamos, ya cuando era mayor.
¿Sigue leyendo libros ahora?
Sí, claro.
¿Qué libro nos recomendaría?
Pues mira, no sé, muchos, muchísimos, ahora no sé qué decirte, pero muchísimos, de Sándor Márai, de muchos escritores buenísimos que hay.
El éxito de Stefan Hessel, este escritor francés que ahora ha tenido tanto, que lleva tanto tiempo vendiendo muchos libros en Francia, es francés, en Francia y en España, Indignaos, es un ensayo sobre... que la sociedad civil, de alguna manera, civilmente, valga la redundancia, nos tenemos que rebelar contra los cambios que no son buenos para la sociedad.
Claro.
¿Cómo lo valora, Mercedes?
Pues sí, eso que tiene razón. Ahora, a mí el que me ha impactado mucho siempre, desde hace años, y ahora ya, yo le quise publicar libros, pero estaba ya importado con otra editorial. Estaba, vamos, había comprometido. Es José María Cabo de Vila. Era para mí el mejor escritor del siglo XX. Era una maravilla, una maravilla. Y todavía a veces lo releo y aprendo cosas. Lo releo y aprendo. Es un hombre extraordinario. Escribió muchos libros, los tengo todos. Algunos se me han perdido porque me he cambiado mucho de casas y se me han olvidado, se me han ido perdiendo cosas, pero este no se me olvida.
¿Sus proyectos actuales, Mercedes, cuáles son?
Pues mira,
¿qué tiene ahí en la recámara?
No, no, en la recámara no, en la realidad.
¿En la realidad? Ya.
Antes de empezar el cuadro, tenía ya muy adelantado un libro que justo cuando estaba ya con muy adelantado, tuve la desgracia de caerme, me rompí dos costillas, se me dieron la pleura de agua, en fin, estuve un mes en la cama con muchos dolores. Y cuando me levanté, lo leí y no me gustó nada, pero la idea sí, así que lo voy, si Dios quiere y me da vida, lo voy a empezar otra vez. Y lo voy a escribir porque la idea es muy buena y muy, muy actual. y muy desgraciadamente real.
¿Y lo último que ha hecho?
Es el cuadro.
Aparte del cuadro, ¿algún otro proyecto ahí en...?
Bueno, sí.
¿Algo para la Clínica de Navarra?
Eso mismo,
Mercedes.
La Clínica de Navarra, lo acabo de terminar. Es un libro muy bonito, pero de un hecho real. Es una colección que hace la Clínica de Navarra. Es una colección para los enfermos, lo regalan. Uh-huh. Y los escritores escriben hechos reales que han ido bien, que se han curado. Uh-huh. Entonces, claro, para los lectores graves esto les anima mucho. La idea es muy buena.
Una medicina casi, la literatura, entonces, ¿no?
Es medicinal. Entonces, yo cuando me contaron la historia me pareció preciosa y la he hecho. La he terminado y supongo que les va a gustar, no lo sé.
Seguro pero, que sí.
Todavía no la he mandado, pero
seguro
ya.
Seguro que sí.
La terminé ayer.
Muy bien.
Ayer.
Pues me alegro muchísimo. Ya para acabar, Mercedes, su sueño.
¿Su sueño? Morirme pronto.
No, mujer.
Pues ya no puedo más, estoy muy cansada.
No, mujer, si tiene la mente muy despierta y está muy bien para tener 94 años. Está
pues
genial.
Casi 95.
Casi 95, pues está genial, se mantiene genial. Muchísimas gracias, Mercedes.
No, gracias a ti, guapísima.
Ha sido un placer.
El placer es mío.
Gracias.
A ti.
Es un sueño, siempre un sueño por cumplir.
Bien.
Doncs heu sentit l'entrevista feta aquesta setmana, enregistrada aquesta setmana a la Mercedes Salisachs, a l'escriptora Mercedes Salisachs, una dona, ja us dic, de quasi 95 anys, 33 novel·les publicades i bueno, el que ens deia al final, doncs això, el seu somni, deia morir-se, perquè la dona és una, doncs això, amb una edat ja considerable, 95 anys quasi, que farà viadet, i està molt cansada, tot i que té una ment doncs, molt desperta, oberta i una intel·ligència, bueno, doncs, pels anys que té, doncs està genial. Però en el seu somni, la seva neta després ens deia que el seu somni verdader hagués estat que alguns dels seus llibres bueno, hagués estat una pel·lícula, finalment, que l'haguessin portat al cinema. I li feia moltíssima il·lusió doncs, un llibre que és el Secreto de las Flores, i li hagués fet il·lusió això, que el Pierce Brosnan, en comentava també la seva neta, doncs hagués estat el protagonista. És un llibre sobre la relació entre un pare i un fill. I bé, aquí queda dit, si algú el vol llegir, doncs ja ho sabeu. I ara passem al rànquing tops números 1 de vendes a Catalunya. Bueno, ja sabeu, doncs, passat Sant Jordi, però les coses semblen que més o menys estan igual. Més o menys, ja us dic, ara fem el repàs, però hi ha molts llibres que continuen sent número 1. I per Sant Jordi suposo que van estar també números 1. El de l'Albert Espinosa, per exemple, els llibres en ficció, llibres de ficció en català. Si tu em dius Vina, no, ho deixo tot, però digue'm Vina, de l'Albert Espinosa, que continua... Bueno, pues, aquest noi és imbatible, ja porta ja 7 setmanes al mercat i continua sent top número 1. L'haurem de llegir, perquè clar, no sé, aquest llibre està ja batent tots els rècords, em sembla. En castellà, també, doncs, igual, l'Albert Espinosa, si tu me dices ben, lo dejo todo, pero dime ben. Val? O sigui que l'Albert Espinosa l'haurem de portar a la satrillera, ho intentarem. S'ha intentat, a veure si l'Albert Espinosa o algun conegut de l'Albert Espinosa ens està escoltant. Si vol venir a la satrillera parlarem del seu llibre, del seu meravellós i exitós llibre. Si tu em deus Vina, ho deixo tot, però digue'm Vina. En no ficció, doncs, el llibre que continua també número 1 és el del Stefan Hessel, Indigneu-vos, en català, continua també número 1, i en no ficció també castellà, Indignaos, que aquest Sant Jordi també doncs, ha sigut un èxit total de vendes, del Stefan Hessel. En infantil juvenil, les coses han canviat una miqueta, en aquesta setmana que no vam ser-hi a la Setrillera, doncs les coses han canviat, menys mal, alguna cosa va canviant, es va movent, que és, doncs, en infantil juvenil, en català, el número 1 ha estat Stilton, cinquè viatge al regne de la fantasia. Val? Això per una banda. I en castellà, en infantil juvenil, el top número 1, que porta doncs, 8 setmanes al mercat, i ara passa número 1 de vendes, és Caperucita Roja, A quien tienes miedo, de un escriptor la Sara Balkley, que doncs, això, està número 1 i porta 8 setmanes al mercat. La setmana anterior havia estat en el tercer lloc i ara doncs, aquesta setmana està en el top número 1. En videojocs doncs, Nintendo torna a arrasar, és número 1, i el videojoc en aquest cas és Inazuma Eleven de Nintendo. i amb DVDs també les coses es van movent. Pa Negre ja ha baixat una mica i ara Harry Potter. Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, la part número 1, que doncs porta dues setmanes al mercat i doncs i la posició ha estat la número 1 de vendes aquesta setmana. Us recordo que aquestes dades han estat obtingudes de les vendes en més de 300 establiments a Catalunya i són dades que ens cedeix la Fundació d'Audiències de la Comunicació i la Cultura i GFK. Ja sabeu, doncs, al cap de setmana, si teniu una estoneta per llegir, per mirar algun videojoc o algun DVD, doncs ja sabeu, aquí hem dit els top número 1 de vendes d'aquesta passada setmana. I ara, doncs, com ja sabeu, ja sona la musiqueta, que és molt canyera, molt marxosa. La Núria Polo la tenim aquí amb nosaltres. Bona tarda, Núria.
Bona tarda, Eli.
Què tal? Com han anat les vacances?
Curtes, sempre es fan curtes.
Jo no sé què passa, que ens passa el temps volant, eh? Quan és de vacances, clar.
I tant.
Bé, no? Però bé, tot bé, no?
Molt divertit.
Molt al dia amb les xarxes socials, has estat allà al peu del canó, seguint...
Si et dic la veritat, no.
No, a les vacances són per desconnectar.
Exactament. A més, la família em va prohibir tocar l'ordinador.
Això també està bé,
eh?
Això també està bé. Sí, perquè hi ha fins i tot gent enganxada al Twitter, al Facebook. Saps aquesta gent que s'hi passa hores i hores i hores?
Sí.
I dius, potser no tant, eh? Que el més important és una bona conversa, un bon llibre, no?
Sí, però també. És que ja sabem que enganxa.
En su justa medida, tot, eh? En su justa medida. A nosaltres ens encanta, per això, eh? Parlar del Twitter, parlar del Facebook, parlar del YouTube, perquè és el dia a dia, és l'actualitat i
sí,
tot està allà.
Sí, però a la seva mida, jo crec que com tot, no?
Vinga, doncs...
Una mida està bé i què passes...
Amb la justa mesura tot i anem a repassar una miqueta aquesta setmana, no, Núria? El que ha passat últimament. Comencem pel Facebook, et sembla?
Comencem.
Perquè... El Facebook, perdona, no, he dit el Facebook, no, el YouTube.
Sí.
YouTube.
Jo t'he seguit,
sí.
Jo t'he dit que sí.
És que convenço.
Si tu me dices ven,
jo voy,
yo lo dejo,
déjalo todo.
Sí, sí, jo et faig cas. Mira,
doncs res, a YouTube, que el Zapatero, doncs, ha fet finalment la seva entrevista a YouTube.
S'ha estrenat.
La classe política està clar que està aprenent ja que les xarxes socials tenen un paper importantíssim avui dia, que tota l'actualitat està allà, que l'opinió es mou allà i que la gent es mou allà. O sigui que està clar que estan aprenent.
Estem aprenent, però anem encara per darrere.
Anem
no?
per darrere, com sempre.
Si vols, sí. Després comentem com va anar l'entrevista del Zapatero en aquest canal Worldview de YouTube i com va anar la del, lo de l'Obama. Va anar prou bé, per ser que és allò que és neòfito, no?
Clar,
va rebre més de 4.400 preguntes d'internautes, de les quals per votació es van escollir les 13 millors i van haver-hi 23.000 vots procedents de 63 països. O sigui, està prou bé.
Van escollir 13, em dius, Núria?
Sí, 13, que les ha fet durar uns 47 minuts.
No sabem qui les va escollir, clar, això...
Per votació,
que... per votació.
Sí, se suposa que són els internautes.
Per votació.
Sí.
Val, volia deixar palès, dic, a veure qui escollia aquestes 13 millors.
Se suposa que són els mateixos internautes.
Els mateixos, val, em sembla perfecte, molt
clar,
democràtic.
Ara no sabem si els de, jo què sé, si hi ha un senyor del PSOE que va votar, això ja no
clar,
ho sabem,
això ja,
Tenim
idea.
Que pensar que no, que van ser
molt bé,
els internautes que van triar.
Val, i què, Núria, què et va semblar?
Home, l'entrevista el que no em va agradar és que sigui una entrevista gravada,
yeah.
Perquè llavors perd aquell factor sorpresa que pot tenir...
Mira, avui n'hem tingut una. La nostra avui ha estat enregistrada també,
sí.
Malauradament per l'edat de la Mercedes Alisacs i tal. Però bueno, està clar que en aquest cas...
Clar, en aquest cas no és el mateix,
yeah.
Perquè llavors
yeah.
el factor sorpresa, com ha hagut en el... Tinc una pregunta per a vostès, que potser pues, els diuen una pregunta que no s'esperen, i hi ha una reacció pues, que et diu moltes coses de...
Sí, una cara, un gesto,
una
que
cara,
dius,
un gesto
sí, qualsevol.
Que no té informació o que sí, o com reacciona,
sí.
Doncs clar, si està tot molt mesurat, tot molt pesat, tot molt... Doncs home, està bé, però no és el mateix, no? Com era d'esperar, les primeres preguntes i el que més se li va preguntar va ser sobre economia i treball, lògicament,
clar.
És el que a la gent li interessa més.
Avui han sortit les dades, quasi 5 milions de parats, eh?
Sí, mira, 4.910.200 parats, un 21,29% de la població.
El problema comença a ser greu, era greu. greu, però
bueno,
cada vegada
comença,
més, no?
Jo crec que ja...
Comença o no? Comença no, sí, no està tan certa la paraula. Jo crec que el problema és molt greu.
És molt greu. Hi ha un milió i pico de famílies espanyoles que tot els membres estan a l'atur.
Llavors un milió?
Més d'un milió.
Més d'un milió de famílies amb...
Amb tots els membres
tots els
a l'atur.
Llavors,
clar, és molt, molt, molt greu.
Sí, sí, no, és sincerament un problema molt, molt greu i és esfereïdor. Aquestes xifres són esfereïdores, sincerament.
Bueno, se li va preguntar, per exemple, pues, la primera pregunta, la que va inaugurar l'entrevista, va ser si, per què no s'havia fet aquí com a Islàndia, que es va fer un referèndum per preguntar si els ciutadans volien pagar els 4.000 milions d'euros que devien a Regne Unit i a Holanda, uh-huh. Doncs perquè aquí no s'havia fet el mateix respecte a augmentar l'edat de jubilació. Llavors el president dona una resposta molt llarga explicant que el Parlament... Que
per los cerros de Úbeda, que... allò que es diu, no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Llavors, bueno, el que volia comentar una mica els oients que vulguin sentir l'entrevista, doncs això, sí. Posen Zapatero a YouTube i entraran
directes, la podran escoltar. Quan dura, Núria?
Superfàcil, uns 47 minuts,
47?
No arriba.
Vale.
Sí. Llavors sí, el que està molt bé és comentar com va anar l'entrevista amb l'Obama, que ell, a diferència de la entrevista amb el Zapatero, uh-huh. Era en directe,
yeah.
Llavors era això, aquesta frescor que et dic, que yeah. Era com bastant més diferent,
que les comparacions són odioses, però
sí,
s'han de fer.
Sí, però és que a l'Obama ell ja domina molt més les xarxes socials. Ell té pàgina web pròpia, té Twitter, té canal propi de YouTube, té perfil a MySpace, o sigui, es veu que això li agrada.
I és americà, que allà ja els ensenyen als nens des de petits com han
d'actuar,
com han de parlar, com s'han de moure, i clar, sí. Són moltes avantatges davant el pobre Zapatero.
Sí, el Zapatero no és usuari de cap xarxa social.
Ja.
I, bueno,
s'han de posar al dia, s'han de posar al dia.
Sí, llavors, per exemple, l'Obama, una de les coses que va fer és que al finalitzar l'entrevista i tal, es va dirigir directament, va mirar la càmera, es va dirigir uh-huh. a l'espectador uh-huh. i va donar les gràcies, va agrair a tots aquells que havien enviat la seva pregunta, fins i tot aquells que no s'havien seleccionat la pregunta, i va dir que potser en una altra ocasió...
Va pensar en tothom?
En que tothom quedés content, en que tothom se sentís...
I allò de mirar a càmera que fan també els americans.
Exacte,
eh?
Doncs el nostre president què va fer? Va mirar el presentador i va donar les gràcies a YouTube.
Dius, yeah. Bueno, va. Bé, li donarem una segona oportunitat, no, Núria? A veure, sí. Si hi ha una segona entrevista a YouTube.
Sí, la
i
cosa
anem
és,
pulint
bueno,
aquestes cosetes.
Anem pulint cosetes. Però,
I hi ha un proper repte de YouTube. YouTube està, que sé, que vamos, que és lanzadíssim. Ha estat diversificant mercat moltíssim.
Estan llançats.
Fins i tot ara a l'espai. Què passa a l'espai, Núria?
Doncs mira, que aquesta nit, si el temps no ho impedeix, o sigui, el temps meteorològic, s'enlairarà des de Cabo Canaveral al transbordador espacial Endeavour i va cap a l'Estació Espacial Internacional, vale? En la que serà la seva última missió. Llavors, què t'ofereix YouTube? Pues la possibilitat d'entrevistar en directe a qualsevol dels 6 tripulants de l'Endeavour, o sigui, el qual ho trobo que és molt interessant, que,
sí,
que
sí.
Estaria molt bé. El sistema, pues, també és enviar les preguntes. Ells et demanen que home, una mica allò que et motiven a que si pot ser en format de vídeo de no més de 20 segons de duració,
molta més vitalitat, no?
Té més vitalitat i té més gràcia, no? Però bueno, que si vols per escrit també et deixen uh-huh. i una mica et motiven a que siguin creatius uh-huh. Les preguntes, la cosa és que es poden presentar només fins al 30 d'abril, que és demà, o sigui que si hi ha algun oient interessat, doncs que s'hi posi ja.
Demà, últim dia?
Últim dia per presentar les preguntes. I les més votades, una altra vegada són les que els altres internautes uh-huh. votin com més interessant,
sí.
Seran retransmeses en directes a la tripulació de l'Endeavour el 2 de maig a les 19:15.
Val.
Vale? Llavors, per entrar, pues, també posen YouTube Endeavour.
Això
i ja...
t'anava a preguntar, sí. Què posen Endeavour?
Sí,
i ja està, i entraran directament a la pàgina que els enllaça per fer preguntes,
segurament
etcètera.
A l'enllaç.
Molt bé, doncs pues ja sabeu, si teniu curiositat sobre l'espai, doncs res més adient que preguntar al protagonista directe, o sigui, l'astronauta mateix que està allà mateix.
Sí, és que són unes oportunitats que dona la tecnologia, allò.
Sí, que això fa uns anys i és impensable totalment.
Sí.
Doncs res, que he dit, que els oients de la Satrillera, que els agradi l'espai o que vulguin fer alguna pregunta sobre l'espai, doncs no hi haurà una millor ocasió, està claríssim. Núria, què més? Twitter, que ens agrada molt el Twitter a tu i a mi. Què passa amb el Buenafuente? Que
no,
ens torna
tornat,
a Twitter,
tornat,
que té algú a dir de les xarxes socials, un manifest que roda per aquí...
Després de les vacances, allò com una reflexió... amb la serenor que dona el temps de reflexió, de pensar i tal, i llavors ha fet un manifest de 10 punts que jo trobo que està força bé. Hi ha coses amb les que pots estar més
d'acord o menys,
com
sí,
amb totes les
com
coses,
en tot.
No?
Uh-huh.
Com en tot, però jo trobo que està molt bé. Llavors diu que les xarxes socials estan molt bé, però amb la seva justa mida.
Uh-huh.
També comenta alguna cosa que tu i jo hem comentat altres vegades al programa, vull dir que a l'anonimat que dona la xarxa social, sí, moltes vegades pues pot portar a la gent a dir coses
imprudents a vegades, no?
O més agressives,
no? Sí.
Que si ho tinguessin que firmar o signar o donar la cara, no?
Sí, és una mica covard, no? L'anonimat no deixa de ser covard a les xarxes socials.
Sí, no? Bueno, tenen aquesta, o sigui,
és la doble vessant, el que dèiem,
sí,
no? Sempre la doble
vessant. La cara i la creu, té les coses bones,
la capacitat de mobilitzar la gent, d'accedir a les fonts, d'interactuar amb altra gent, i això sobretot de mobilitzar la gent, no? Sí. La capacitat que tenen, i l'altra vessant és doncs això, que l'anonimat és covard en aquest sentit.
Sí,
no?
el Buenafuente, per exemple, diu: el anonimato es la máscara de los cobardes. També diu: haríamos bien en invertir toda esa rabia que circula por internet en salir a la calle, mobilizarnos.
Uh-huh.
Amb la que està caient, doncs sí, no li falta raó, no?
Sí.
I diu: hay que mover más el culo y menos el ratón del ordenador.
Dic, aquí està, dic, m'ha agradat perquè ha sigut molt directa.
Sí, clar,
però té part de raó perquè sí que un dels punts que comentàvem abans fora de micròfons referent als periodistes, i diu: lo que queda d'ells, doncs això, que estan una mica embobats, fa referència que estan embobats amb les redes i que no surten, no contrasten. Clar, està clar que sempre no pot generalitzar, segurament no és el gruix de periodistes, però hi haurà una part que sí, el que sí que està clar és això, doncs que si no ho fem amb la justa mesura, les coses emboben, això és evident.
Jo crec que també el que parla una mica, en un manifest és curt i no té espai
de
més,
no,
però jo
explicar.
Crec que el que ja també és la precarietat en la que estan treballant els periodistes, vull dir, cada vegada hi ha per cobrir una secció que abans eren 20 persones, ara potser en queden 5.
És
doncs les coses són així, vull dir...
Però jo crec igualment que les xarxes socials, i t'ho dic també com a periodista, que crec que les xarxes socials, internet, i ho dic amb molta gent que amb qui acabo parlant i que acabem parlant d'aquests temes, ho parlàvem també, per exemple, el dia que vam entrevistar a la Maria Eugènia Ibáñez, i el gran paper doncs de les xarxes socials per accedir a informació que d'altra manera periodistes que no estan en mitjans oficials amb accessos més directes a dades, doncs seria impensable. O sigui, jo, com a afectada directa, per contactar amb moltíssima gent que acaba venint a la Satrillera a entrevistar-se, etc., em documento, em moc també, faig trucades, contrasto informació, però la base la tinc a internet i a les xarxes socials.
És el que et deia, que
s'ha de saber emprar
cara,
amb la seva justa mesura, però sí, també contrastant informació, trucant, movent-se, però no deixa de ser un molt bon complement, les xarxes socials i internet, és evident. Ja et dic, per la gent que no té mitjans, que no estàs en un mitjà gran amb possibilitats d'accés a aquesta informació,
que els que tenen mitjans també, perquè
els que tenen mitjans també, però vull dir, pels que no en tenim encara més, o sigui, la funció que està fent és molt més gran, o sigui, és de molta més ajuda. De totes maneres, estic d'acord amb el Buenafuente en molts punts, vull dir, jo crec que moltes coses té raó, en algunes, pues, bueno, no es pot generalitzar, però sí que hi ha una part de raó en tot això, és evident.
A mi el que m'agrada és el punt final, que diu: mucho mejor un buen arroz con los amigos de verdad que
evident.
2 hores en internet.
Això estic d'acord, sí. És una mica el que dèiem abans de les vacances, Núria, que ja està bé que de tant en quant a les vacances la família et digui: no toquis Twitter, no toquis Facebook, no toquis res.
Home, jo sempre penso que
està molt bé, també.
Els amics és millor tocar-los i compartir aquest arròs que no, pues que a la xarxa, bueno, et pots saludar i està molt bé i és molt agradable,
sí,
i trobar bé els
amics. Que te l'estàs, ens veiem demà, no?
Sí, o ja ens veurem, perquè molta gent pues, al final no l'acabes veient, no? Però
està molt bé. És emprar-ho tot amb la seva mida i amb els fins pels quals estan fets.
Exacte. Bueno, però el cas és que ha tornat i doncs benvingut.
Bueno, ens alegrem, sí. Núria, perquè nosaltres que ens agrada també Twitter, doncs ens alegrem que Buenafuente torni a compartir amb nosaltres els seus tuits. Els seus piulets, no? Com diria...
Piulades.
El Víctor Pàmies, com ens va dir aquí el Víctor Pàmies, un dels nostres convidats.
Ens renyarà.
Les piulades. I per Twitter també es mou molta coseta aquesta setmana. A Twitter i a la premsa i a tot arreu, i a la tele i a tot arreu. Cospedal Pastor, aquesta entrevista a Televisió Espanyola...
Sí,
que li va fer l'Anna Pastor, bueno, en les quals estava Anna Pastor. La pregunta directa no la va fer l'Anna Pastor, la va fer una tertuliana, una col·laboradora, però bueno, que es va enganxar allà de cosa i encara segueix. Això és com s'està convertint en un culebrón, eh? Pastor Cospedal, Anna Pastor Cospedal.
Sí, ara és una mica allò pues, que és com si representessin PSOE PP.
Yeah.
I llavors aquí tenim l'enfrontament, llavors a les xarxes socials tenim els que defensen molt a l'Anna Pastor, els que defensen molt a la Maria Dolores de Cospedal.
Està clar que aquests deuen ser del PP, no? M'imagino, els que defensen a Cospedal.
Doncs suposo, però no? Bueno, la cosa sí que anima a les xarxes, no? I ja se diu de tot... fins i tot ha sortit per aquí l'Urdaci, que en el seu Twitter també ha fet sang. O sigui, recordes l'Urdaci?
Sí, home, suposo que tots recordarem aquell meravellós cap d'informatius que en el seu dia doncs, va ser condemnat també per una manipulació de la vaga general del 2002. I a més la infàmia, el que dèiem, no? I el que deia el Juan Varela, un periodista i consultor de mitjans en la seva web, a Periodistes 21, que deia això, la infàmia prosiguió con el choteo, amb el que va complir doncs, la sentència aquella, doncs... de l'atrejant les cicles del acrònim de Comissions Obreres, dient CCOO, per no haver de dir Comissions Obreres. O sigui que, clar, els del PP també tenen això, flaca memòria, no? Sembla ser,
Sí, bueno, es veu que això ara últimament...
Tenen molts,
Sí, sí.
No sé
molta
què passa.
Gent que té
no sé
mala
què passa.
Memòria.
Mala memòria. Quan li toca amunt, doncs, clar... Vull dir...
Doncs el que et comentava l'Alfred Urdaci ha comentat ahir mateix, en el seu Twitter... Está claro que quienes entraron fijos a dedo por decreto de forma ilegal están nerviosos, huelen cambio de poder. O sigui que tiran bala.
Clar, perquè es deia que l'Anna Pastor, a més, no és funcionària, en plaça fixa, no?
I, bueno,
però ara se li treuen també tots els colors i totes les coses que hi ha amagades.
Bueno,
i clar,
és que ara és que si busques, trobes
Raps
els
grups.
Que la defensen a mort...
Yeah.
I els que, bueno, que estan traient això, que si no va aprovar les oposicions, que si... Bueno, tot el que vulguis i més.
O sea... Avui el que comentàvem també una mica, Núria, fora de micròfons, que ara ho fem aquí també, demanar el micròfon perquè els oients se n'assabentin, això que dèiem, que alguns periodistes així, doncs això, s'ha dit seriosos i curtits, alguns d'ells es deien un article que sortia avui en el periòdico, deien això, que alguns dels periodistes seriosos i curtits asseguraven que, doncs que la directora i presentadora dels desayunos, que el que hauria d'haver fet és fer una pregunta i deixar-la palès allà, i si la cosa s'hagués, bueno, que no opines doncs, igual que la persona que t'està... O sigui, no tens la mateixa opinió, deixar-ho allà i fora de micròfon doncs, iniciar un debat, si és el cas que es vol iniciar un debat, si els dos estan d'acord. Però que vull dir que això s'hagués acabat amb una sola frase i deixar la discussió per fora de micròfon. No?
Bueno, jo vaig sentir l'entrevista i
això és
sí que
diem.
Em va semblar que l'Anna tenia una reacció una mica agressiva. Una mica. I a mi m'agrada molt l'Anna Pastor.
A mi m'agrada també,
m'agrada,
és una noia que m'agrada.
Però bueno, jo m'imagino, bueno, estic segura que tindrà els seus dies millors i pitjors com tots.
Sí, sí, és
evident. I potser ella ara pues, li agradaria pues, igual contestar-li, però contestar-li potser amb un altre to, o que no se li notessi tant que li havia molestat i tal, no?
Però bueno, fins a cert punt s'ha d'entendre també, Núria. Vull dir, ella és una treballadora de Televisió Espanyola i quan estan dient que els treballadors de Televisió Espanyola bueno, pues que Televisió Espanyola no és imparcial, doncs clar, t'està afectant directament perquè tu fas una tasca allà, vull dir, Televisió Espanyola
però, bueno,
són tots els que treballen allà també, vull dir que clar, fins a cert punt
sí, però potser
suposo
que aquesta agressivitat
això sí,
el to no,
potser
doncs...
sí que a lo millor va ser una mica pues, això, fora del to, valga la redundància,
però vaja, allò de quien esté libre de culpa, no?
Que tiri la primera pedra. De totes maneres, el repreguntar també és un exercici que s'està perdent moltíssim, que cada vegada es practica menys en el periodisme, i és reformular les preguntes. Si tu estàs preguntant una cosa, vols que et responguin una cosa, si no et responen, s'ha de repreguntar, no? Jo crec que és un exercici que s'està perdent i crec que doncs, des de la Satriera, doncs, repregunta és l'important. L'objectiu és un i la pregunta s'ha de respondre de la manera que s'hagi de respondre. Núria, què més? Estem acabant. Què tenim? El casament, que no ens deixem el casament abans d'acabar.
El casament,
bueno, que estem no de casament, vist, no ja no l'he vist, no he tingut temps.
Doncs
he mirat
nòvia...
alguna foto, però què ha passat? Com ha anat la Letícia, la Kate Middleton.
Bueno, la núvia,
maca,
tothom,
no?
Tothom deia, ja estan mirant les xarxes socials i tothom estava d'acord que estava preciosa, que estava molt guapa, molt més moderna, més elegant, un toc una mica entre clàssic i més juvenil,
sí, que com posaven com un encaje, no? La perdedera com una eixida, no?
Sí,
no sé exactament
sí,
com es diu
aquesta
roba.
D'avispa. D'avispa, sí. Que feia una enveja.
Maca, el vestit era maco.
Molt maca. Uh-huh. Tot el teixit, el dissenyador, tot era anglès,
tot
amb
anglès.
La qual estan ells molt contents.
Tot
perquè...
queda en casa, molt
sí,
bé.
I a més, suposa que serà un dels tratges més imitats. Uh-huh. A partir d'ara i clar, el casament que ha estat vist per més persones, llavors clar, és allò una passarel·la privilegiada per ensenyar pues, el que és la moda britànica en aquests moments, no? I allà estava molt maca. Del tratge ha dit el Karl Lagerfeld, ha dit que era un vestido elegante i chic,
era molt elegant, eh? Sí.
Sí, estava molt guapa,
és molt elegant, sí.
Els nuvis estaven com molt tranquils, molt, molt juvenils. Bueno, el nuvi i el seu germà pues no té més història perquè anaven amb els uniformes que tocaven, yeah. I tal. Jo l'únic que deia que el germà, l'Enric, potser li faltava haver passat per la barberia una miqueta, perquè
sí?
Li veig el cabell allò que dius un buen corte de pelo,
sí, a més
li hagués
noia,
quedat una mica...
Té molt de cabell, no? Fa pinta de tenir molt cabell.
Sí, sí.
Que l'assessor personal hauria de treballar
no,
una mica.
El germà gran li comença a faltar
ja.
Ja
té entradetes,
bastantes.
Aquí sí. El nòvio té entradetes ja.
S'assemblarà al pare.
Però
sí,
aquests assessors
que...
personal que no fan la seva feina. I curiositat, saps que aquest enllaç generarà més de 327 milions de fotografies, Núria.
Bueno,
he llegit avui a la premsa.
I molts diners, i serà un gran al·licient per la monarquia britànica, que estan encantats de la popularitat de la núvia.
De la núvia, no?
Sí.
I a l'ambaixador Siri, em sembla que doncs això, que han vetat
aquest matí estaven traient invitacions que també
sí.
Dius, bueno, per favor, no?
Ha retirat, es veu que ahir van retirar la invitació a l'ambaixador Siri, Sami Yiyami.
Sí, però després
doncs
deien que,
retirada.
Clar, que no fan les invitacions pensant en el règim polític que hi ha a cada país i tal, perquè clar, no és que tots els que hi hagin són
yeah.
Madre Teresa de Calcuta, no? I llavors, bueno, sí, yeah. En aquest cas suposo que per l'actualitat puntual i el ressò, pues, li han retirat.
Mm-hmm. Bueno, i un guàrdia reial també ha estat acomiadat per insultar la Kate Middleton.
Sí,
llegia avui.
Dir vaca...
Vaca, diu, estúpida vaca engreïda. En el seu perfil de Facebook va dir això. Aquest noi també és una mica... És 18 anys. No sé, una mica curtet.
No,
no
sé per què li
potser,
diu
no
vaca.
No sé si
perquè...
estic sent una mica agressiva, també ja em poso en plan... Però clar, dir això és de ser curtet, perquè si estàs treballant a la guàrdia del Palau de Buckingham, al Facebook que té tants milions d'usuaris, algú segurament et veu, algú que et coneix i que treballa
sí,
allà
bueno,
també.
Sí, bueno, és imprudent, però també, aviam,
no?
Si ell parla com no com a membre de la Guàrdia Real, sinó com pues,
però
és Pepito
que...
Pérez, pues, a lo millor
clar.
Sí. També té dret
sí.
A opinar, jo què
sí,
sé.
Però
no,
no, facis...
no, sé, no ho he llegit,
jo, però,
no sé com està.
Però jo no ho faria al Facebook, clar.
Home, jo no ho faria
digueu
perquè tinc l'edat.
Digueu al teu amic de tota la vida, però no diguis al Facebook perquè quantes persones que han penjat fotografies o han dit o han fet comentaris sobre l'empresa o sobre, saps, el Facebook han acabat acomiadats.
Sí, però això està bé o no?
A veure, jo no sóc partidari d'això, clar.
Clar,
vull dir, però
dic que potser
no,
ell té dret
no.
A dir el que li sembli i si era el seu Facebook
sí,
particular...
Sí, 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 és evident, però...
Que
està...
És intel·ligent? No, no és
no,
intel·ligent,
no és intel·ligent,
però...
clar, jo estic dient això, que estigui... Si ell ho pensa, perfecte que ho pensi, però no ho pensis al Facebook. O sigui, si és una mica prudent, digueu als teus amics en petit
sí,
comitè,
sí,
però no ho pensis en una xarxa social.
Ha pecat imprudent.
T'arrisques això, clar. Núria, jo crec que hem fet un repàs força exhaustiu...
Molt ràpid, perquè si
de l'actualitat, el nostre tècnic, això, que ja se'ns fa les 5 i 10 de la tarda i la cosa doncs això, que ja ens apreta la sabata i ens hem d'anar corrents a veure què passa amb la boda, a veure quines coses la Letícia maca o què? Abans d'acabar, no ens ho deixem
Home, maco, que no? M'ha agradat més és el barret, eh?
El barret era molt mono. Sí,
sí.
Era molt
el trobava mono, sí. Petitet perquè sí. Saps que no se'l poden
ara
treure.
Ara estem fent safreig, eh?
Sí, això també té el seu puntet, de tant en tant, tanta cultura, no?
El jersei, el color aquest rosa, com era un rosa? Com
jo he llegit que en alguns llocs deien rosa palo, uns altres vegades deien rosa terracota.
Rosa terracota, color maquillatge, ara sí. Hi ha color, aquest color maquillatge, que no sé ben situar-lo. Però bueno, anava mona.
Anava mona, però tampoc era que destacava.
No destacava.
El que s'ha criticat molt és que està massa prima.
Huesuda, huesuda. Deien a tot arreu, a la xarxa social. Huesuda,
perquè sobretot amb el vestit d'ahir, que el vestit era molt maco, però amb ella la veritat és que li
quedava... És palabra d'honor, no es diu palabra d'honor, aquest escot, que portava així...
Sí, la veritat és que sembla una mica... Aquella cosa que no es vol dir mai, d'anorèxia, però...
Ja, sí, no, és veritat, està massa prima. Aquesta noia, no sé, li hem de fer alguna cosa, alguna cosa s'hauria de fer. A la casa reial, alguna cosa s'hauria de fer.
Que l'alimenti una mica més, que està massa prima.
Bueno, doncs des de la Cetile ens alegrem que més o menys el traje de la Letizia ha estat maco, tant el d'ahir com el d'avui. Ja que ho paguem tots, com a mínim que tingui bon gust, no? Sí, que vinga, doncs deixem-ho aquí. Moltíssimes gràcies, Núria, per haver compartit amb nosaltres aquesta tarda, després de la setmana de vacances. I ja, bueno, res, ja saps, cada divendres aquí a la Satrillera, tornem divendres vinent. Ha estat un plaer, Núria.
Igualment,
fins
moltes
ara. I fins aquí, doncs, la Satrillera, l'espai d'entrevistes de l'Ona de Sants Montjuïc. Ha estat un verdader plaer compartir amb vosaltres aquesta estona de ràdio. I ja sabeu, si teniu alguna opinió, proposta, suggerència, el que t'ha agradat o no t'ha agradat del programa, podeu contactar amb el programa a través del mail lasatrillera@onadesans.com o a la web del programa lasatrillera.blogspot.com. Recordeu que ens podeu escoltar al 94.6 de la FM o aquells que esteu més enllà del barri podeu fer-ho també a internet a través de la web de l'emissora onadesans.com. Res més, vaig corrents perquè el tècnic ha de marxar i estic aquí. Res més, desitjar-vos a tots que tingueu doncs, això, un cap de setmana molt ben amanit, també la setmana que vagi molt bé, que és el que costa més de pair. Posem-li el punt just d'oli, vinagre, sal i pebre, que és el que fem aquí a la Satrillera, i res, que passeu una setmana molt, molt ben amanida. Us esperem divendres vinent a les 4 de la tarda. Anirem anunciant els continguts a la web del programa, lasatrilleradelona.blogspot.com. No ens falleu, us hi esperem. Una abraçada molt forta.
¿Te agradaría hacer...